Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Dos noms propis, o dos parells de noms propis. Anemic, Van Vleuten i Mavi Garcia, al Giro, i Tadej Pogacar i Wout van Aert al Tour. Bé, en podríem trobar molts més, és clar. I sobretot, en això del ciclisme, que va molt a gustos. Però sí que és fàcil, des de la nostra òptica, fer aquesta associació. Tercer títol, al Giro, per a una Anemic que ha dominat com ha volgut i amb una Mavi que l'any passat va ser cinquena i aquest any tercera. La de Marratxí ha tingut alguns moments per somiar, almenys amb la segona posició, però finalment el podi l'ha superat Marta Cavalli. Per cert, Van Vleuten, 39 anys, Mavi Garcia, 38. A França, mentrestant, Tadej Pogacar ja mana. I ho fa amb una ambició gairebé exagerada com no sé si havíem vist mai fins ara. Té, per cert, 23 anys. 16 menys que Van Vleuten. L'altre nom propi d'aquesta primera setmana és el de Wout van Aert, 27 anys, i aquí podem discutir-li totes les tàctiques que vulgueu, però no li podem negar l'aposta per l'espectacle. Us afegeixo encara un altre nom propi. El Granon. És un port duríssim, final d'etapa aquest dimecres en ple Alps. El Tour només l'ha pujat una vegada, l'any 86, l'any del relleu, l'any en què Hinault es va enfonsar aquell dia justament i Lemon va caçar el control de la cursa. Avui a Ràdio Volta tindrem el ciclista que va guanyar aquell dia el Granon, l'únic de la història fins al dia d'avui que ha guanyat allà. Arrenquem i ho fem amb el resum sonor del que ha passat els últims dies, amb quatre noms propis protagonistes del Giro femení i del Tour masculí. Preparats? 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta. Amb Isaac Vilalta.
E allunga addirittura Mavi Garcia che mette un po' in difficoltà Van Vleuten. Che gamba ha Mavi Garcia?
Mamma mia, va via, vediamo se va.
Sta provando ad andare via di forza Mavi Garcia.
Comunque è quasi un minuto adesso Marco.
Sì, è ah, attenzione!
No, attenzione!
Caduta di Annemiek van Vleuten. Brava però Annemiek, se ne accorta
la catena
in te.
Anche.
Salta la catena, se non altro. Ah, peccato, si è imballata l'inquadratura.
Aiuto, ha rischiato
male. Ha rischiato grosso, ha sbagliato completamente la curva. Meno male che è riuscita a frenare.
Y ahora sí, la maglia rosa de este Giro Donne, la campeona por tercera vez de la clasificación general, Annemiek van Vleuten, del Movistar Team, ya se sube a lo más alto del podium de este Giro Donne 2022.
Wout van Aert. They turn into the final corner behind the peloton, but they are not going to catch him now. No organization, not enough firepower, not enough to catch the man who's going to win the stage. What a day, what a ride. And van Aert is about to bring the Wout factor to the Tour de France. 3 second places, now a win wearing the yellow jersey.
Con Pogacar, il duello sloveno e Godu vuole riscattare la giornataccia di ieri, primo slog che gli servirebbe per il morale, ma c'è lo spunto in velocità da parte di Tadej Pogacar che dà una rasoiata pazzesca. Saluti e baci a tutti quanti, prende 5-10 metri di vantaggio Tadej Pogacar, ancora con Matthews alle sue spalle, rilancia e sulla coda dei religiosi dà la sua benedizione al Tour de France e a tutti i rivali.
Go! Go! Io che faccio, bravo! Grande
Tadej! Congrats, guys! Congrats! Super Tadej! Super! Win it!
Enjoy it! You too, man!
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Doncs bé, qui ho heu sentit, amb Annemiek van Vleuten com a protagonista, també amb Abby Garcia, amb Marta Cavalli, amb aquesta caiguda de l'Annemiek, que no sé si la vau veure, però vaja, posa els pèls de punta, perquè anava líder en solitari, quedava poquet, es va despistar, va patir o va cometre un error i se'n va anar a terra. Afortunadament no li va passar res a la ciclista neerlandesa del Movistar, tercer giro per Annemiek, amb Marta Cavalli segona i amb Abby Garcia, la de Marratxí, tercera al podi. I quan hem saltat al Tour de França hem sentit aquest Van Aert en solitari i amb el mallot groc guanyant en una de les seves exhibicions, i hem sentit també com Pogacar es va imposar a Longwy amb les reaccions del cotxe d'equip i dels seus companys just creuar la línia d'arribada. Tot això ho analitzem, i també el que ha de venir. És el moment, per tant, de saludar el nostre analista de luxe. Entrem al territori Fletcher.
This is for the Tour de France, yellow jersey, polka dot jersey.
Joan Antoni Fletcher, què tal, com estem?
Què tal, Isaac? Digues a descans del Tour, setmana duríssima que han tingut i el que els espera,
I hem superat el que els feia més por, perquè no ha sortit cap positiu més per Covid, o sigui que tots podem respirar.
Exacte, jo estava pensant a les llambordes, a l'etapa del pont de Dinamarca, però no, aquí feia més por, no per les caigudes, sinó els contagis, i jo estic tenint un sort. Jo crec que tant de la banda del recorregut com el tema de contagis, anem bé.
Doncs mira, arribem a la primera jornada de descans. El Tot Gira, aquest cap de setmana n'hem parlat, i m'he apuntat una cosa que vas comentar, un concepte que em va agradar molt, que és que Pogacar corre amb, no sé ben bé com ho vas dir, però vas dir que corria amb eficiència, perquè jo et deia, home, ell s'ha mostrat, ha sortit cara al vent, ha marcat el ritme en algunes pujades, això desgasta, i tu em deies, sí, desgasta, però sempre que s'ha desgastat n'ha tret algun rendiment. Per tant, bé, Pogacar és intel·ligent.
Exacte. És eficient. O sigui, ell, els moviments que fa, els hi treu profit. No és pas un moviment a lo boig que no li val per res, sí que fa un atac i no en treu suc. Al final, sempre treu segons, sí, per bonificacions, sí, per un petit tall. Jo ho vam veure l'altre dia que va guanyar el Jungels, que ell inclús va sprintar els últims metres i va treure segons amb els seus rivals. Tot això, en 3 setmanes, s'acaba sumant. I jo al Tot Gira deia, clar, és que al final, si comptabilitzem aquestes bonificacions, aquests petits segons que va guanyant, ostres, poder al final de l'atur ha trobat més d'un minut amb aquestes condicions, doncs benvingut sí en aquest minut, no? El que passa és cert que és el Pogacar, que és un corredor capaç de fer-ho, perquè això a mi també em trasllada al famós giro del Yates, que va començar així, sí. intentar i va patar. O sigui, al final va haver un dia que això va pagar molt. Per tant, tant de bo no passi, però són coses que poden passar al ciclisme. O sigui, que està molt bé dir, vale, soc eficient, trec aquest avantatge, però el desgast hi és allà, no? O sigui, sí. Que, bueno, això a nosaltres ens dona, no?, per parlar-ne i analitzar, segurament.
I tant que sí. Ens queden 2 setmanes per anar veient com paga o no aquest desgast. Quedant-me amb la general, sí que et volia preguntar, abans de començar, prevèiem que d'entrada havia de ser el més raonable era pensar un Pogacar Roglic, però Roglic ja ha tornat a patir una caiguda, els efectes d'una caiguda, i Vingegaard s'està mostrant com un ciclista, vaja, de fet és claríssimament el rival directe de Pogacar. No sé si tu esperaves trobar-nos amb això.
Bueno, segons com venia el Vingegaard, sí, però la veritat és que està anant molt bé. El dia de la planxa de Bestfit jo no m'esperava pas l'atac que va fer, perquè era una pujada que al Vingegaard no li va del tot bé, o sigui, no li va malament, però no és el tipus de pujada on ell fa la diferència, i per poc la fa, perquè va atacar, va despenjar la roda, va treure la roda del Pogacar, i al final perquè el Pogacar es va refer i va tenir el rush final aquell que va fer guanyar l'etapa. Però el Vingegaard van fer... O sigui, el vaig veure amb una convicció, amb una confiança enorme, I això sí que sorprèn. O sigui, un nano també que ha madurat molt de l'any passat aquest i porta una bona temporada. Per tant, al tanto, que tenim un rival sòlid aquí.
I tant que sí. De la resta, home, tampoc ens hi aturarem molt ja en aquestes discussions perquè se n'ha parlat molt, però hem vist un Wout van Aert que de cara a l'espectacle és... tu sempre en parles, que corredor com un atleta gairebé total, i déu-n'hi-do, quins dies que ens ha regalat.
Va, dona gust. O sigui, diguin el que diguin, però el dia aquell de Long Week que va fer aquella escapada, que mirava des la tele només per veure la Mail rodar. O sigui, era un plaer. És que és tot un plaer veure'l i el tio s'exhibeix i què has de dir, no? O sigui, al final dius, vale, que podria això acabar pagant. Molt bé, però ho estem disfrutant tots perquè és un altèpic espectacle aquest nano. Jo, mira, després que el dia ha guanyat etapa, ha estat escapades i, de moment, no sembla pas que estigui, que li estiguis posant un desgast excessiu el que va fer. Però, bueno, estem d'hora, que poder sí, que quan arribi a París dirà, ostres, aquell dia poder si no l'hagués fet. Perquè això el Tour t'ho fa, El Tour no és que de seguida tingui el cansant, sinó, no, de cop i volta... quan t'arriba et dona bé.
Ja. Déu-n'hi-do. Bé, ho anirem veient, Van Aert també té molt ben encarat el mallot verd, tot i que encara queda molt. I mirant el futur, ara ve allò que tu sempre repeteixes. Tindrem 3 dies consecutius de muntanya, perquè una cosa és tenir una etapa de muntanya dura, però l'altra és que siguin 2-3 dies consecutius amb aquest dimecres amb el Granon, que és un port que només s'ha pujat una vegada, que és duríssim, dijous amb l'Alpe d'Huez. Aquí sí que mascaretes fora, perquè amb 3 dies consecutius tan durs això passarà factura.
Exacte, aquí és on has d'aprofitar. Qui vagi a la muntanya té una oportunitat d'or, de fer diferències. No veurem pas gent esperant, i si la gent espera és perquè realment no té cama. I aquí no cal que tu dius, veurem la veritat de com estan tots els favorits i els aspirants a guanyar aquest Tour de França.
El Granon només s'ha pujat una vegada al Tour de França, va ser l'any 86, no sé si ara ets per aquí, tu, el 86, o encara estaves a l'Argentina.
Jo estava a l'Argentina, no sabia el que era un port de muntanya. Jo era el ciclisme, però no coneixia el que era un port de muntanya. Per mi tot era planícia, pampa i poc més.
No, bé, el Tour aquell tampoc no el recordo per res del món, saps qui va guanyar aquella etapa del Granon? Això sí que ho saps,
Sí, un company d'Eurosport, de Eduardo Sosa.
Molt bé, doncs ara parlarem amb ell. O sigui que un tio tranquil, un home serè, que també té molt bon discurs i que ens expliqui com va anar aquell dia que Hinault va començar a perdre el seu romanç amb el Tour de França i va perdre totes les opcions. O sigui que ara parlarem d'aquell Granon.
Doncs a veure què diu l'Eduardo, que sempre és un plaer escoltar-ho. No et dic que li doni records perquè parlo amb ell, comentem amb junts, o sigui que comentarà aquests dies amb ell. Però bueno, el gaudirem amb el podcast també de Ràdio Volta.
I tant que sí. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, fins la propera.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs així és, ara estem a punt de saludar un home que va ser professional, un munt de temporades, a més amb gairebé un rècord de participació i grans voltes acabades. Va disputar 27 grans voltes, d'aquestes en va acabar 26, amb 7 participacions al Giro, 14 a la Vuelta i 6 al Tour de França, podríem anar acumulant rècords i estadístiques. L'any 90 i 91, per exemple, va participar en les 3 grans, a la Vuelta, al Giro i al Tour, i les va acabar totes. A més, va aconseguir llocs d'honor. El Giro d'Itàlia, per exemple, va ser 8è, 11è, 10è, al Tour de França, 9è, 6è, 11è, a la Vuelta, i té també un 6è lloc, un 11è lloc, en fi. I a més, hi suma victòries importants, com la del Granon, un port gairebé inèdit a la història del Tour de França, que aquest dimecres tornarà a ser protagonista. Per protagonista, però, el que tenim a Ràdio Volta. Eduardo Chozas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy bien, pues vamos mejorando, poquito a poco, gracias.
Muy bien, nos alegramos y muchas gracias por pasar también por aquí por Radio Volta, que teníamos ganas de hablar con alguien como tú y quería preguntarte en primer lugar, ¿te está gustando este tour?
Sí, la verdad que ha sido espectacular el arranque, ¿no? Sobre todo porque hemos tenido dos fuera de serie, cada uno en su versión ciclista, como Wout van Aert, que ha sido un espectáculo verle competir. Yo creo que esa forma y esa fórmula de correr es fantástica, ¿no? Levanta pasiones. Y luego el otro fenómeno ha sido Tadej Pogačar, que en los números ha igualado a dos etapas, a Van Aert, a ser el más regular, en ir bien en todos los terrenos, en la crono, en el pavé, en ser el líder de la carrera. Y luego que no lo tiene, parece, de momento tan fácil como otros años con Vingegaard, ¿no? Que tiene una igualdad ahí tremenda con él, bueno, pues hay pelea, hay tour y nos queda más de la mitad todavía. Todo lo bueno por comenzar ya esta semana.
Pues sí, tienes razón. Bueno, me interesaba mucho saber tu opinión, ya no solo por la experiencia y los conocimientos, sino también por esa tranquilidad, que no sé si te lo comentan mucho, porque en este mundo de tanto estrés, al final tanta pasión con el tour, pues se agradece tus comentarios ahí en Eurosport, pues con esa serenidad, ¿no? Esa calma, que no sé si siempre te comentan esto, ¿no?
Sí, es verdad que mi forma de comentar las cosas es un poco, a lo mejor, didáctica, diría yo, ¿no? Hago un análisis como si estuviera en la carrera, viendo por qué pasan las cosas, intentando descifrarlo, y bueno, pues es un poco mi estilo en ese sentido. Algunos me dicen que sí, que soy tranquilo, que aporto tranquilidad, pero yo creo que no lo hago ni consciente ni inconscientemente, es como soy y ya está.
Ya es marca registrada esto. Bueno, sí. Llegamos a los Alpes con tres etapas. La primera quizás un poco más de testear un poco cómo están todos. ¿Qué puede pasar? Porque aquí Flecha siempre nos comenta, siempre habla del desgaste que supone tener dos o más días seguidos de alta exigencia, que ahí es donde se ven los que estarán arriba, ¿no?
Es verdad que el Tour es una carrera de resistencia por encima de todo. La resistencia te tiene que dar esa permanencia, ¿no? Día tras día, relativamente bien. Es verdad que cuando van pasando los días, todo ciclista, incluido los grandes líderes, llámese Pogačar o quien sea, tienen algún día, no diría malo, pero a lo mejor no tan bueno, ¿no? Que no te encuentras bien, que el organismo no está igual y, bueno, pues si te coincide en un día clave de alta montaña, como los que van a superar ahora en los Alpes, pues tus rivales se pueden aprovechar. No siempre les coincide a todos al mismo tiempo. Entonces, entramos en la segunda semana. Entramos ya en una zona donde el organismo empieza a estar cansado, donde no te recuperas bien, donde el trabajo que realizan los equipos tan duros como Emiratos Árabes en las últimas etapas pueden pasar factura, donde pueden haber alianzas de Ineos y Jumbo-Visma en algún momento de crisis para Pogačar. Entonces, bueno, pues entramos en una fase ya complicada de la carrera y además bonita y atractiva por ver qué sucede. Si a eso lo combinas con una ola de calor que se avecina para los Alpes, pues tenemos ahí esa incertidumbre y ese atractivo, ¿no?, del seguimiento de la carrera día a día que nos hace permanecer enganchados, ¿no?, a lo que suceda.
Y ahí en medio tenemos una etapa con un señor Puerto, el Granón, que solo se ha coronado o se ha subido una vez como final de etapa y que lo ganó un tal Eduardo Chozas, que igual te suena, no sé cómo recuerdas ese día.
Bueno, pues con un recuerdo muy bonito, ¿no?, con un orgullo haber podido ganar aquella etapa. Fue mi segunda etapa que gané en el Tour, con una gran escapada, con tres colosos a lo largo del recorrido. Era el Col de Vars, el Col de Izoar y este Col du Granon, que no le conocíamos nadie, un gran desconocido, pero una subida quizá un poco atípica en los Alpes, por su dureza fuera de lo normal y por su relativa corta distancia, ¿no?, porque no es un puerto muy largo dentro de los Alpes. Los Alpes, pues si miras el Galibier casi con 30 kilómetros, la Croix de Fer con otros más de 30, y Alpe d'Huez, que es un poco más corto, de 14 kilómetros, pues este es todavía un poquito más corto, pero más duro que cualquiera de ellos en cuanto a porcentaje. Entonces, pues el gran desconocido se va a volver a subir 36 años después y voy a tener un heredero, que también es un orgullo, ¿no?
Pues a ver quién se une ahí en la lista. Todos tenemos pues amigos, ¿no? Que aquí es un país de muy locos de ciclismo, que pasan las vacaciones incluso ahora en los Alpes y se llevan la bicicleta y como cicloturistas lo suben. A mí me están mandando fotos ya estos días. Y ahora comentabas, desconocido, pero ahora, por ejemplo, estaba repasando aquí en Strava que están los segmentos con el COM, con el mejor tiempo de 38-48, con estos 11 kilómetros, 300 metros. No sé si te acuerdas tú cuánto tardaste en subirlo.
Mucho. No es lo mismo hacer un COM en Strava yendo fresco, con un unipuerto donde lo subes con toda tu energía, que con una escapada de 150 kilómetros en solitario que hice subiendo el Col de Bar, el Izoar, que me pisaba los talones los mantenía a raya, una escapada de 8 corredores detrás, con la general dando un vuelco con Ino, que iba cediendo tiempo y que perdió el maillot amarillo aquel día, y que llegas destrozado. Yo me acuerdo que cuando quedaban 3 kilómetros y veía la Flandre Rouge arriba, el banderín rojo, porque es un monte pelado, que no hay ni un árbol, con un calor bestial y con una pájara ya tremenda, los últimos 3 kilómetros, yo no sé lo que tardaba, una barbaridad, más de 5 minutos por kilómetro. Y no llegaba nunca, fue una agonía in extremis. Yo no sé el tiempo que tardé, ni me importa. Sé que gané como pude y que allí vi cosas, desfallecimientos, tuvieron que dar oxígeno a varios corredores que llegaban por detrás en un estado, la verdad, lamentable, ¿no? Es decir, que aquella etapa hizo mucho daño. Y realmente al final no miras el tiempo, sino miras que has conseguido un logro, ¿no? Muy importante, ¿no? En la historia, y eso es lo que miraba. Es verdad que te sirve para tú controlar los esfuerzos, controlar cómo mejoras y buscar tu rendimiento, y siempre pues habrá alguien que sea mejor que tú y peor, ¿no? Y lo más importante de Strava en este caso es que tú ves ahí tus rendimientos de cada vez que has ido pasando por el mismo punto.
Sí, 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 es una buena herramienta que nos ayuda, y este puerto durísimo que, pues veremos quién te acompaña ahí en el palmarés. Que por cierto, Eduardo, te vemos o te escuchamos en Eurosport. ¿A qué más te dedicas en el mundo del ciclismo? Porque siempre has mantenido esta pasión por este deporte con diferentes acciones, trabajos, vinculaciones. ¿Tienes algo más ahora?
Bueno, pues sí, hay una actividad mía que empecé a realizar nada más dejar de competir, que son los campus de ciclismo. Ya llevo 26 años haciéndolo y realmente es algo muy, se puede decir, bonito para mí poder llevar al aficionado de normal, que no es profesional, ya sea cicloturista o chicos jóvenes que empiezan, o gente que incluso compite en máster, pues un poco todas las técnicas, todas las informaciones, toda la forma de entrenar como si fueran profesionales, ¿no? Con coches de apoyo, con la ropa en el coche, con los habituallamientos, por grupos homogéneos. Y bueno, pues ya el próximo año, en febrero, en Calpe, tenemos previsto la 27 edición, es decir, que ya íbamos sumando ediciones año tras año, y eso siempre me ha encantado y es una parte importante de mi actividad, ¿no? Y en eso estamos también, siempre muy ligados al ciclismo y disfrutando en torno al ciclismo.
Claro que sí, esta pasión que nos transmites y que, bueno, que te podemos escuchar en Eurosport, siguiendo este tour y todo el resto de carreras. Eduardo, ha sido un placer y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias igualmente y cuando queráis, un abrazo muy fuerte.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta. Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.